te cuide como tu mamá.
Són ara les 9 del matí, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, unes notícies que passen per una darrera hora de la crisi de l'antivirus. Dona positiu una segona persona que viatjava en el creuer i ja s'eleva a 2 el nombre de passatgers contagiats. Són una francesa i un estatunidenc, formen part del grup de 94 persones que varen desembarcar i repatriar ahir. Una informació que hem sabut precisament el dia en què es reprèn l'operatiu. Està previst que avui vespre parteixi de Tenerife, ja sense els viatgers ni una part de la tripulació al vaixell.
A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'experta en malalties infeccioses de la UIB, Clàudia Paredes, ha destacat la importància de comptar amb protocols específics pels arxipèlags, com les Balears, davant crisis sanitàries com la de l'antivirus.
Paredes considera que la gestió de la crisi per part del govern espanyol ha estat correcta perquè s'han pres mesures efectives per controlar la transmissió de l'antivirus i protegir la població. Malgrat que la mortalitat del virus és alta, l'experta manté que la quarantena redueix el risc de contagi i demana actuar a través del coneixement i no de la por.
Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares.
I a les 10 continua a l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de Fora Vila per fer-li mal. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
I avui es Festa Grossa Solla, on se celebra el Firol, simulacres, avui hora baixa, però hi ha moviment ja des de primera hora del matí. Neus Pericas, bon dia. Quin ambient hi ha?
Hola, molt bon dia. Som aquí a la plaça de Constitució de Solla, que d'aquí unes hores serà testimoni d'un dels moments més esperats dels sollerics. Des de primera hora, les associacions i col·lectius estan fent els preparatius pel Firó. Escoltam a un dels membres del col·lectiu de Moros.
De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i, a més, és la nostra festa, que hem de dir.
I que no hi hagi ferits.
Mort sí, però ferit no.
El poble, per tant, ja està preparat per viure el gran dia. El minut a minut de la festa es podrà seguir aquí a Ivetra Ràdio.
Gràcies, Neus. I tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic i a Menorca el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mahó, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de revenue, no?, que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9:05. Començam dilluns amb 19 graus de temperatura. El que destaca per aquesta setmana principalment seran les temperatures, que per ser un mes de maig s'esperen per davall del que tocaria habitualment, per davall de la mitjana. Fins i tot dijous i divendres, en moltes zones de les Balears no se superaran els 20 graus. Tampoc se descarten pluges. L'actualitat avui, com no pot ser d'una altra manera, passa per la crisi que ha provocat l'arribada de l'Ondius, recordeu, el creuer afectat per antivirus, que es troba des d'ahir fondejat a prop del port de Granadilla de Abona. A primera hora del matí ha començat l'operatiu per poder desembarcar i repatriar tots els passatgers. Es preveu que avui vespre, per tasquillar sense viatgers ni part de la tripulació, de moment han desembarcat 94 persones i al llarg del dia ho farà la resta. Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat en total normalitat. Fins ara ho escoltam.
Es decir, estamos no solamente preparados, sino que la Organización Mundial de la Salud nos pone como ejemplo y nos pone como formadores de otros países. Por eso creo que hoy es el día de hablar del orgullo de país, el orgullo también de la población canaria, que efectivamente, como decía el ministro Ángel Víctor, es una población que es solidaria y que está comprometida, como no, con la salud global, y que vamos a seguir trabajando hasta que termine todo el operativo y hasta que pongamos a todo el mundo a salvo.
Els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla i de moment, i en espera que es desenvolupi el dia d'avui, continua havent persones sospitoses d'estar contagiades. Respecte als repatriats d'altres nacionalitats, una persona estatunidenca ha donat positiu en antivirus i presenta també símptomes lleus. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. I també hem d'afegir que els sanitaris ja han advertit que moltes de les proves realitzades o que es practiquin els passatgers afectats es repetiran per poder tenir la seguretat de que no són falsos negatius. Per altra banda, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR que se li ha practicat, igual que la dona de Barcelona, amb resultat també negatiu en la primera prova. Tot i que els protocols s'han realitzat amb la màxima seguretat, hi ha hagut una qüestió no exempta de polèmica. Un psiquiatre de l'operatiu que va sortir del vehicle amb el vestit de protecció a la mà i sense mascareta. Compartim les imatges que descrivim també pels oients d'aquest moment on es veu aquest sanitari que formava part del dispositiu desplegat per donar suport psicològic a les persones que viatjaven en aquest vaixell. Una assistència que el Ministeri de Sanitat havia anunciat dins de l'operatiu. Fonts del Ministeri asseguren que durant el temps que va mantenir contacte amb els afectats del creuer no es va llevar la mascareta ni tampoc l'EPI en cap moment. Ara intentarem poder mostrar aquestes imatges als espectadors perquè puguin veure, no?, aquest moment en què aquest senyor, aquesta psiquiatra, se llevava o no, anava sense aquesta protecció.
A partir de les 10 parlarem amb diferents portaveus sobre aquesta qüestió. L'actualitat també es troba a l'antiga presó de Palma. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. El balde de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar les futures decisions pel que fa a la presó antiga i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat als residents el passat divendres que al llarg d'aquesta setmana es faria precisament aquest desallotjament, amb el suport d'entitats com Metges Sense Fronteres, que va fer-lo signar una sol·licitud d'ajuda als serveis socials. Els habitants han demanat més temps per trobar un lloc on anar. 2 mesos en concret per poder tenir unes condicions mínimes.
Un apunt important també respecte a les noves possibles pujades de preu.
Sí, perquè Brussel·les ha demanat a Espanya que comenci a eliminar, a retirar progressivament la tarifa regulada, allò que anomenam PVS, el sistema al qual actualment estan adherides prop de 8 milions de llars espanyoles. La Comissió Europea considera que aquest model no hauria de mantenir-se de manera permanent i defensa també que els consumidors passin cap a contractes més estables, com les tarifes fixes del mercat lliure.
9:09, frase de la setmana. Per on reflexionem avui?
Idò, la frase d'avui és de l'escriptor Francisco Umbral, que tal dia com avui hagués fet 91 anys i un dia va dir que l'esport és l'estilització de la guerra.
I de què parla tothom?
I de Marta Garau, tot el cap de setmana tothom ha parlat del primer concert de La Oreja de Van Gogh després del retorn de Maya Montero. retorn de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh ja és una realitat i també un dels temes més comentats aquest cap de setmana. La banda ha ofert a Bilbao el primer concert de la nova gira amb Maya de nou com a vocalista, gairebé 20 anys després de la seva sortida del grup. El retorn havia generat molta expectació entre els fans, amb més de 15.000 persones al Vizcaya Arena i un repertori ple de clàssics com Rosas, 20 d'enero i Cuéntame al oído. Però més enllà de l'emoció i la nostàlgia, les xarxes socials s'han omplert de comentaris sobre l'estat vocal de la cantant. Diversos vídeos del concert s'han fet virals i molts usuaris critiquen problemes d'afinació, dificultats per arribar a algunes notes i fins i tot oblits de la lletra durant la seva actuació. Alguns experts musicals també han qüestionat si Amaya està preparada per afrontar una gira d'aquesta exigència, mentre que altres fans han defensat que el component emocional del retorn pesa més que la perfecció tècnica, han dit. Durant el concert, Amaya Montero va reconèixer que ha passat moments molt difícils aquests darrers anys i va assegurar que havia arribat a l'infern mateix abans de tornar als escenaris. Unes paraules que van provocar una gran ovació del públic. En qualsevol cas, el retorn d'Amaya, l'Oreja de Van Gogh, ja ha aconseguit el més difícil, tornar a situar el grup al centre de totes les mirades, encara que sigui en comentaris negativíssims. Però, com va dir Andy Warhol, que parlin de tu, encara que sigui malament. No sé com ho valorau, estimades, perquè jo sé que éreu molt de l'Oreja, però en aquest programa hem estat molt crítics.
És que t'anava a dir,
amb
jo...
aquesta expulsió d'anar a l'aire, perquè, clar, no mos amagarem.
No mos amagarem.
El dia són l'airistes.
Sí.
Ja està.
Clar, jo vull anar una mica alerta amb allò que diré, vull ser una mica prudent i respectuosa, perquè ja sabeu que, com ho deus ara tu, aquí som Team Leire.
Només una pregunta, seràs prudent a les 9 i una mica més agosarada a les 11? Ho dic perquè sa gent digui que avui aniràs una mica amb olivetes, ara, i després ja s'afogonada bona.
Faré el que podré, faré el que podré, però jo vull dir que més enllà de que aquí som Team Leire, no vull que això paresqui que ho dic perquè som Team Leire, però trob que jo si hagués anat a un d'aquests concerts hagués demanat que me tornessin centrada. Perquè és vera que te posa a vegades més la nostàlgia que no res, perquè és vera que molts dels fans, dels seguidors, tenien ganes de veure anar Amaya, però crec que ha tingut temps suficient en aquest darrer any i busques, i que consti que també m'ha estat molt de greu si ho ha passat malament, com tu deies que ell havia explicat durant el concert, que han estat anys molt complicats, molt difícils. No entrarem en aquesta part de la salut mental que per ventura l'ha afectada, però a nivell vocal pens que ha tingut un any, o fins i tot més, per poder preparar aquesta gira que duim un any esperant, o la gent du un any esperant, i hem parlat aquí moltíssim d'aquesta gira. Crec que hauria d'haver fet una mica més de feina en aquest sentit, perquè no estava preparada per tornar, si no. I fins i tot pens que els companys, si han vist en els assajos això, si han escoltat això, haurien d'haver adaptat les músiques a la seva tonalitat, que així tot no acaba de ser suficient, perquè no només és que tinguis un to més baix, per exemple, per edat o pel que siga, sinó que aquestes, no sé, aquest moment de desafinar no són puntuals. És a cada que... He vist molt de vídeos, i tots els vídeos, cada un és pitjor.
Dos
no sé
titulars.
Si està prudent.
No, 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 i ben específica. Jo te dono dos titulars molt ràpids. A mi sempre m'ha semblat la història d'una traïció. Tot i que m'agradava molt Amaya, és vera, la veu, i quan va arribar a l'aire vaig dir, ai, quina pena, no?
Perquè és que l'aire canta que era... molt bé,
Sí, però que t'aferres a una essència
també
del grup,
dic,
no?
El focus de la traïció no l'han de posar sobre
no,
Amaya,
no,
totalment, sinó sobre l'Oreja de Van Gogh, que ho van demostrar que t'importava res.
Exactament.
Deixar ara... tirada Xisco. A les totes la seva companya.
I ara se'n mengen els resultats. Mira, en el fons és karma, no? Qualsevol persona podria dir que les lleis del karma, no?, han posat a tothom en el seu lloc. A partir de les 11 ho ampliam.
Una cosa, després en parlam. A mi el que no m'agrada és que se jugui en el tema de la salut mental per no poder criticar aquest concert.
Exacte, però això ja he dit això.
Sí, no, que ara està prudentíssima. Però, si Amaya Montero tenia problemes de salut mental, les tenia fa un any i ara. Ho dic perquè no podem utilitzar que ella no ha estat bé per fer el concert horrorós que han fet. I si realment ella tenia aquest tipus de problemes, crec que l'Oreja de Van Gogh hagués hagut de deixar de banda la gallina d'ous d'or que són aquests concerts per tenir cura de la seva amiga, a qui teòricament tots estimen en devoció. Per tant, el que se va veure dissabte en aquest Vizcaya Arena feia una mica de vergonya aliena. I que per molt que mos pugui ser nostàlgia, però per, no per anar a escoltar en Amaya cantant Rosas, Manolo, tornaràs a tenir 25 anys i tornaràs a tenir cabells. Ho dic perquè hem de tenir clar que la nostàlgia està molt bé, però la nostàlgia no mos farà tornar en aquella icària feliç de la nostra joventut. I el que vàrem veure dissabte, el manco, tot el que jo he vist aquest cap de setmana, com tu dius, jo a cada vídeo quedava més en sos peldrets.
A partir de les 11 aprofundim en aquesta qüestió que, com ja ho heu vist, té molt de debat al darrere, no?
I jo vull afegir una cosa.
Ella sempre.
No. És que he vingut a Maya i m'he vist jo cantant un karaoke.
Clar.
Cantant fatal, volent, o imaginant que tens una bou.
I jo m'he vist en Namaya vestit de color fofi, pensant que me queda bé. És a dir, aquestes coses... Tots som a Maya, el cap i a la fi. Quan passes els 40, tots som a Maya.
A partir de les 11, aprofundim en aquesta qüestió i vos promet que tindrem més temps per debatre, perquè és vera que genera moltíssim de debat. Just ara, en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, començam la setmana.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts. Els dilluns, ja sabeu, toca tertúlia política, els diferents temes de l'actualitat, amb els diferents representants parlamentaris que, per ordre de representació al Parlament, ja poden saludar aquí als estudis de Palma, Anabel Curtó, diputada del grup parlamentari popular. Bon dia.
Molt bon dia.
Saludar Marius Fernández, diputat del grup parlamentari socialista. Bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia, Marta.
Manuela Cañadas, del grup parlamentari Vox. Bon dia, senyora Cañadas.
Bon dia, buenos días.
Tot d'una s'incorporarà el senyor Apesteguía del grup parlamentari Més per Mallorca i saludam Joana Gomila, diputada del grup parlamentari Mixt per Més per Menorca, qui ja ens escolta des de l'illa. Bon dia, senyora Gomila.
Hola, molt bon dia.
Avui volem posar sobre la taula una situació que se troba d'actualitat. Ja el context actual està marcat, per una banda, per una crisi econòmica, per les pujades del preu de l'habitatge, per la crisi derivada de l'Orient Mitjà, i per això volem parlar de les ajudes. I si aquestes ajudes podrien suposar un suport, no?, per tantes famílies de les Illes Balears. Recordem que el Consell de Govern va aprovar més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En total, govern i consells mobilitzen 15 milions d'euros dirigits a famílies, també a col·lectius vulnerables, ajuntaments, entitats del tercer sector. Ho va avançar la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera. També va anunciar que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus tipa a Mallorca, que estiguin més saturades, que també serà un dels temes que abordaran. Però abans, el primer, per fer una valoració sobre aquestes ajudes, senyora Curtó, seran suficients, recordant que ens trobem en un moment marcat per una fort crisi a l'habitatge, per una fort crisi econòmica. Una primera valoració sobre aquest primer paquet d'ajudes.
Jo crec, bé, molt bon dia a tothom. Jo crec que el govern de la Marga Provenç ha demostrat que sempre estan al costat de les famílies quan més ho necessiten. Aquest és un d'aquests moments. Com tu deies, han xerrat amb el tercer sector, han xerrat amb els ajuntaments, han xerrat amb els consells i han xerrat amb tots els grups parlamentaris, que tots han aportat el seu granet d'arena, perquè jo crec que amb una problemàtica com la que tenim ara, crec que és una feina de tots, crec que ens hem de posar tots d'acord, perquè en el final no són tan diferents i el que volem és ajudar a la ciutadania. Són un paquet de 15 milions d'euros dedicats expressament a les famílies, en els col·lectius més vulnerables, mesures centrades en famílies com, per exemple, l'augment de les beques menjador o l'augment de les beques per adquisició de llibres de text. També tenim millores, unes partides econòmiques dedicades als ajuntaments, que en el final són la primera porta que toquen els nostres ciutadans i que, per tant, ha d'estar ben reforçada. I també destacar una línia que és dotar a l'administració de maneres més àgils de fer un contacte amb la ciutadania, perquè quan la ciutadania ho necessita has de tenir una administració àgil. S'ha creat la finestreta social única per ajudar les famílies a que el tràmit que ells necessitin formular sigui molt més senzill per elles.
Senyora Curto ha descrit les ajudes al paquet i també feia èmfasi, senyor Fernández, a la importància de la burocràcia. De l'agilitat de la burocràcia, perdó.
Primer de tot, jo com ho comentava ma mare abans de començar, com feia estona que no tenia l'oportunitat d'estar als micròfons d'IV3, a mi m'agradaria...
I és un plaer donar-li la benvinguda per primera vegada en aquesta nova etapa.
Exacte. Sí que a mi m'agradaria recordar una evidència, no? Que estem parlant d'aquest escut social, d'aquestes mesures, i hem de recordar el context, i crec que és important recordar-lo. Estem construint entre tots i totes, i això ho vull reivindicar, com deia la senyora Curto, unes mesures per protegir les ciutadania, perquè estem vivint un context internacional, i on ha dit, una guerra que és il·legal, provocada per el senyor Trump atacant a Iran, i per tant no poden defugir de col·locar-nos, com dic, a la defensa del dret internacional, dels drets humans i de les conseqüències, com dic, humanitàries i econòmiques que aquestes tenen. Per tant, en primer lloc, alçar una altra vegada aquesta veu del no a la guerra, i en segon lloc, efectivament, reivindicar que les administracions i que representants polítics tenim l'obligació de desenvolupar mesures per tal de protegir el conjunt de la ciutadania i en particular a les persones més vulnerables. I també, diria, l'obligació, i me permetin que ho digui així, l'obligació d'intentar posar-nos d'acord de la millor manera possible quan estem parlant d'una situació com aquesta. Nosaltres, com des del Partit Socialista, actuarem amb responsabilitat. Ho van fer les mesures econòmiques que se van aprovar en el Parlament fa un parell de setmanes. Nosaltres vam votar que sí en el decret que ens va dur el govern. De fet, hi van participar propostes i mesures que el propi govern va tenir bé i, per tant, va acceptar. I en el cas de les mesures de l'escut social no actuarem d'una manera distinta. De fet, a les reunions que s'han desenvolupat, nosaltres hi hem participat. A la primera reunió vàrem aportar ja un paquet de mesures, de les quals moltes d'aquestes el propi govern ha acceptat. La senyora Curto ho deia, el bo tèrmic, la pujada de la ressoga, la pujada també de les pensions no contributives, entre d'altres. Ara, un escut social ha de protegir, no ha d'examinar procedències. I, per tant, nosaltres, sí, donant suport en aquestes mesures, si aquestes no se converteixen també en un filtre ideològic per excloure les persones més vulnerables, com hem vist també que el Partit Popular ho ha fet per l'entrada, per l'accés a la renda social garantitzada amb aquests 3 anys de residència o les mesures que està fent el Consell de Mallorca amb aquests 5 anys, que ens semblen unes mesures absolutament xenòfobes.
Destacava el senyor Fernández la importància de posar-se tots d'acord respecte als grups parlamentaris, també d'establir una igualtat a l'hora d'aplicar aquestes mesures. Senyora Cañadas.
Bueno, hemos escuchado a los dos grandes partidos socios en Europa en todas las políticas que perjudican gravemente a todos los ciudadanos, no solo de Baleares, sino de toda España. A estas reuniones sí que acudimos todos los partidos, pero parece ser que ya Partido Popular y Partido Socialista habían tenido previos y reuniones con las patronales y sindicatos, cosa que a los demás nos excluyeron. Nos dijeron que nos iban a presentar un borrador. Este borrador ya vendría con las propuestas que le íbamos a presentar los partidos y el borrador nos llegó a la vez que le llegó a los medios de comunicación y sin incluir las medidas que Vox había propuesto en este caso, y creo que también otros partidos que ahora hablarán. Quiero decir que a mí todas estas puestas en escena para tomar el pelo previo a elecciones me parecen muy bien de cara a los políticos, pero muy mal de cara a los ciudadanos. Lo que hay que votar en Europa son medidas que protejan a todos los ciudadanos de nuestro país. No hay que votar luego aquí pequeñitas ayudas y decir que unos partidos ayudan y otros no. Porque si tú estás votando pequeñas ayudas para paliar una crisis puntual, no estás presentando presupuestos donde puedes tener una mayor dotación y donde puedes consolidar estas partidas, estás tomando el pelo a los ciudadanos. Dicho esto, del primer decreto, ahora hay unas ayudas que presenta la Consejería de Asuntos Sociales, y estas ayudas, nosotros lo único que hemos tenido que decir es lo que llevamos diciendo, yo creo que ya desde el principio. Los de aquí, primero, los ciudadanos de las Islas Baleares, que con su trabajo y sus impuestos sostienen todo el estado de bienestar que se está desmantelando, tienen que ser los primeros. Y si puede ser, que las ayudas lleguen directamente a las familias. O sea, ni siquiera a veces pasando por empresas del tercer sector, que muchas de ellas hemos pedido incluso auditorías para saber exactamente cómo manejan este dinero, porque nosotros lo que no podemos hacer es dar un dinero sin estar pendientes de cómo se gestiona, porque es dinero de todos los ciudadanos, no es dinero ni personal nuestro ni de los partidos, es dinero de los impuestos que se recauda en las Islas Baleares, y que los primeros que tienen que ser asistidos son los ciudadanos que levantan estas islas. Después, si sobra, evidentemente, o sea, no se trata de excluir. No se trata de decir tú no, sino que primero los de aquí. Creo que esto es sentido común y que nadie puede estar en contra de que sea así.
Feia referència la senyora Cañadas a que les ajudes són insuficients, i després destacava aquesta prioritat nacional a la que ha fet referència Vox en anteriors ocasions. Senyor Pesteguià.
Sí, nosaltres també hem participat d'aquestes reunions i, evidentment, algunes de les coses que hem posat damunt la taula també s'han recollit, com... també m'hauria agradat que succeís en l'anterior decret de mesures urgents, en aquell cas per donar suport als agents econòmics. He de dir que nosaltres vàrem ser crítics en aquell moment perquè precisament eren poc detallades, i ara surt la patronal a dir que un mes després encara no han rebut ni una ajuda després de l'aprovació del decret llei. Per tant, crec que vàrem encertar en no votar a favor, sinó en fer una abstenció crítica. I en aquest cas també hem de ser crítics una altra vegada, perquè malgrat que la consellera hagi escoltat en el diferent grup polítics, les mesures que se posen damunt la taula no és que no estiguin bé, és que són clarament insuficients i van en una direcció incorrecta. El gruix de les mesures, en aquest cas, se centra en donar més dobbers en els ajuntaments i a les entitats que reparteixen aliments. Per tant, seguim basant el sistema en un sistema assistencial i de les coses de la fam en lloc de la creació de drets que permeti a la gent sortir d'aquesta situació, perquè evidentment han de sortir a camí de qualsevol persona que no tingui suficient per sostenir la vida. Evidentment han d'anar en aquest sentit, però sobretot el que han de fer és donar-li les eines per sortir d'aquesta situació. I en aquest sentit, la pujada de la ressoga és una presa de pèl. I jo crec que hem de posar les coses damunt la taula, perquè se parla d'un augment del 15% de la ressoga, obviant que a gener del 2026 ja hi va haver una modificació de la ressoga i se va pujar 11%, 11,5%, de fet, el mateix que s'havia pujat l'ingrés mínim vital. Per tant, l'augment actual de la ressoga només és del 3,5%. No va en el sentit de l'augment del cost de la vida, que afecta especialment a les persones més vulnerables i a les que han d'estar més a prop, i en aquest sentit l'augment de la ressoga és insuficient, però el bo tèrmic sí que va en un sentit correcte. Però després ens trobem en que l'afectació d'aquesta crisi econòmica, que també afecta de forma molt important a les classes mitjanes, a la classe treballadora mitjana, antigament mitjana, ara pauperitzada, i no li dona solució. Les ajudes menjador, l'augment dels dobbers de les ajudes menjador està molt bé, però si no pujam a llindar perquè la gent s'hi pugui acollir, segueixen deixant a milers de famílies de fora que segueixen passant-ho malament per arribar a final de mes. Per tant, no hi ha un canvi de paradigma a l'hora d'enfrontar aquesta crisi i de donar resposta a aquelles persones que més ho necessiten, i sobretot respostes estructurals en aquestes demandes.
Senyora Gomila, és el seu torn.
Bueno, és evident que la guerra que van provocat en Trump i també Israel està causant, sense cap dubte, tota una sèrie de conseqüències, tant a nivell social com a nivell econòmic, com a nivell humanitari, i, per tant, evidentment, s'han de prendre mesures. Ara bé, volem tornar a reiterar que hauria d'haver estat una guerra que no s'hauria d'haver produït mai, perquè tots sabem que ni Trump ni Netanyahu el que pretenen és fer front a una dictadura, sinó, més bé, fer una guerra per poder tenir un control del petroli i del territori. I també hem de tenir en compte que moltes conseqüències que se'n derivaran d'aquesta guerra no només seran per mort de la guerra, sinó per la situació que estem vivint ja actualment. Tenim una situació estructural en aquestes Illes Balears, sobretot amb una economia basada en el turisme, que fa que tinguem molts problemes per poder accedir a la vivenda, que hi hagi uns lloguers amb uns preus disparats, on el govern de la senyora Provenç no posa mesures immediates perquè això no sigui així, on tenim un preu dels habitatges que està per núvols i que fa que els residents no puguen comprar habitatge en detriment que els comprin els residents, els no residents amb més poder adquisitiu. Tampoc es fa res en aquest sentit, més per menor que havia presentat una proposta per prioritzar els residents en l'accés a l'habitatge i no va ser rebutjat per part del Partit Popular, i per tant, a més també tenim un cost de vida que de cada dia va augmentant mentre el salari no augmenta. Per tant, estem ja amb una conjuntura, amb una estructura inicial a les Illes Balears que no afavoreix gens els efectes que a més després tenen la guerra damunt totes aquestes, damunt la situació ja que tenim en aquestes illes. I respecte a les mesures que es van presentar, cert que es va fer una reunió, es van presentar en els diferents grups parlamentaris, la veritat és que el manco més per Menorca no coneixem quines són les mesures finals, perquè sí que us van fer arribar diferents esborranys, a partir de les reunions us van dir que es faria definitiu, de moment més per Menorca no l'ha rebut, per tant no sé quines són les mesures finals, però respecte a les que us havien presentat amb els darrers esborranys, però més per Menorca ja li vam dir així també a la consellera, hi ha una manca de concreció, no hi ha pressupost a les diferents mesures que es volen aplicar, de fet, algunes d'elles no saben ni com s'aplicaran, perquè, per exemple, hi ha una mesura que deien un programa pilot d'habitatge adaptat per persones majors en situació de risc d'exclusió social, per majors de 65 anys, que van demanar com es faria, i bonus en Cibavi segurament no, però miren si ballaven amb els consells o tarden amb els ajuntaments, o sigui, unes mesures que estan allà damunt, en principi, si l'han posada, però que no saben ni com s'aplicarà ni com hauran de fer. Hi ha mesures que, com bé deia el senyor Pestegui, es basa sobretot en augment d'ajuts i subvencions i, per tant, no es va en el quid de la qüestió amb aquest tipus de mesures, i que algunes d'elles no arribaran a diferents sectors de la població, a determinades persones majors o persones treballadores, famílies o joves, que segurament no veuran reflectit aquestes mesures en el seu dia a dia. I respecte a la mesura per agilitzar burocràticament, de que posaran en marxa aquesta finestreta única, que ja m'ho sembla bé que es posi, el que trobàvem, el que m'ho sap greu, és que aquesta finestreta única l'hagin pensada en el moment que es produeix una guerra, i això pot tenir conseqüències a les Illes Balears, perquè han tingut un primer decret de simplificació administrativa, per dir alguna cosa, perquè senzillament es va simplificar per poder construir més i perquè es pugui seguir especulant, no hi va haver ni una mesura d'agilització en temes educatius, ni en temes sanitaris, ni en temes d'afers socials. Ara estem en un procés d'una aprovació d'una llei de projectes estratègics on també hi ha inclòs ara simplificació administrativa, també per dir alguna cosa, perquè aquesta simplificació sempre va en el mateix sentit, i on tampoc hi ha cap simplificació ni en educació, ni sanitat, ni afers socials. I ara hem hagut de menester una guerra i poder fer o posar en marxa mesures socials per posar la finestreta 1. Me sembla que el govern del Partit Popular, si realment creu en l'agilització administrativa i si realment creu que s'ha de treure de burocràcia, el que no pot fer és haver d'esperar una guerra i no aprofitar els diferents decrets lleis que ha fet, on t'ha simplificat només per seguir especulant i malmetent el nostre territori, i en cap cas pensant en les persones que vivim en aquestes illes.
Dit això, fem una segona ronda en què vostès poden demanar la paraula. La demanava el senyor Apesteguia, una darrera ronda més ràpida, abans d'anar a publicitat, en intervencions més curtes, i si li sembla, aprofito també per introduir un tema que crec que és molt interessant, perquè parlem de que venen unes ajudes, però venen just en un context on les Balears estan molt afectades per la crisi de l'habitatge. Crec que podem també introduir aquest subtema, perquè és aquest el gran repte. Senyor Apesteguia.
si de fet plou damunt banyat. Jo, arran de lo que acaba de dir la senyora Gomila, vull recordar que en es, quan se va tramitar el decret llei de mesura de simplificació administrativa, nosaltres vam presentar aproximadament una vintena d'esmenes referents a la simplificació administrativa en l'àmbit dels serveis socials. I el Partit Popular va votar en contra, dient el 2023 la consellera Siré va anunciar una finestreta única. El 2023. I ara mos ho venen com la gran mesura de la sortida de la crisi actual. Bé està, en qualsevol dels casos, però arriba tard i no és una resposta a una crisi derivada d'una guerra. És una qüestió de que l'administració ha de funcionar millor. I com tu deies, a més de que hem d'ajudar les persones que estan en estat de vulnerabilitat a sortir de la vulnerabilitat, més enllà de donar-li el necessari per viure, això sempre, absolutament sempre, i això no se contempla, no hi ha cap mesura de sortir de la vulnerabilitat, no, feim front en es, a la realitat que viu a les Illes Balears, que tenim treballadors pobres i treballadors que cobren la seva nòmina a final de mes però no poden arribar a final de mes. I aquesta és una situació a la que tampoc se dona solució i que seguim mantenint el llindar de les ajudes, perquè això, les ajudes aquestes segueixen basant-se en si de la subvenció amb un llindar econòmic que es clouen a la gent que, ho passa mal, que també ho passa malament.
Senyor Fernández.
Sí, bé, jo subscric totes les paraules que ha dit ara en Lluís completament, perquè a mi, a més, me sap greu. Me sap greu no aprofitar aquest moment per prendre mesures una mica més valentes, una mica més agosarades, que vagin més en els fons de la qüestió, com ara explicaven tant en Lluís com en Joan, i no serà perquè el govern del Partit Popular no hagi tingut propostes. Jo feia esment abans, no, la primera reunió, nosaltres, com altres grups parlamentaris, van d'un paquet de mesures, en el nostre cas de 50 milions d'euros, on volíem anar una mica més enllà, volíem parlar d'habitatge, volíem parlar de també treballadors, volíem parlar de mesures per la dependència, que el Partit Popular no ha volgut acceptar. Per exemple, nosaltres proposàvem també un complement temporal en el subsidi de l'atur, un complement de les pensions contributives, és a dir, una sèrie de mesures que el Partit Popular no ha volgut entrar en elles, i crec que aquí, i que ho diré, perquè aquestes necessitaven, vull entendre, una modificació legislativa, i això volia dir passar per el Parlament de les Illes Balears. Però clar, sí, més tràmits, però el que passa és que amb els nostres de 8 vots, per fer això sí que comptaria el Partit Popular. Si no deixaria, si no deixés ningú en fora, amb els nostres vots comptaria el Partit Popular. El que passa és que, jo deia el senyor Pastiguer també, el major escut social és l'habitatge. No trobam cap mesura en aquest sentit, i poc escut li pot posar qualcú que no té un sostre. Aquí hi ha un exemple, aquí parlem de partits d'estat, hi ha cap Marta, però aquí un dels partits que s'han anomenat sempre d'estat sí que mos han comportat com a tal, votant a favor d'aquestes mesures. En canvi, el Partit Popular, Vox i Junts, per exemple, en el Congrés dels Diputats, des de fa pocs dies, han tirat a baix una de les mesures que deixa, per exemple, a 40.000 famílies de les Illes Balears sense una pròrroga obligatòria dels seus contractes de lloguer, que, per tant, no saben si en el final d'any tindran un sostre o no.
Senyor Curto.
Gràcies. Bé, jo, contestant un poc a tots, primer, i voldria dir al senyor Fernández que si mos posen una bossa carregada de mesures, a unes hi podem estar d'acord, a unes no hi podem estar d'acord, però si vostès pretenen que se voti tot conjuntament, evidentment, si no estem d'acord d'un parell, no votarem a favor de desmuntant total de les mesures. I això que dir, no, és que el Partit Popular ha votat en contra d'aquesta mesura específica. Quan se li ha demanat que se voti separadament i no ha volgut, se diu demagogia, directament. Quan xerran de mesures, els grups de l'esquerra han considerat que les mesures no eren adients. I jo vull recordar que aquestes mesures, a part de venir dels diferents grups parlamentaris que han pogut dir la seva, també ve de xerrar amb ajuntaments que tenen detectades les seves necessitats, ve de xerrar amb els consells insulars que tenen detectades les seves necessitats i amb els agents del tercer sector que tenen detectades les seves necessitats. És a dir, aquestes mesures no venen de l'aire, venen d'una anàlisi de cada una de les administracions i que, per tant, s'han aplicat. I després m'ha xocat un poquet, sobretot perquè el senyor Pesteguia, que ve dels ajuntaments, que no posi, que com ha dit, que els que ajuntaments no fa falta donar-li mesures.
No, no ha dit això. Ha dit que no era suficient, això. Això està bé, però no és suficient.
Però és que en el final, els ajuntaments, per jo, és la primera porta. És la primera porta. És l'administració que ha d'estar ben dotada i per això se li ha dotat de recursos, perquè en el final el ciutadà, evidentment, no vendrà a tocar a la porta del consolat, vendrà a tocar a la porta del seu batlle i del seu ajuntament. amb això crec que hi estirem d'acord. I només per contestar un poquet a la senyora Gomila, és que pareix que no recordem que el problema de l'habitatge, igual que el problema del transport, no és un problema que ha sorgit milagrosament d'avui per demà, és un problema que s'ha anat cresquent, i si durant 8 anys no s'ha posat ni una mesura, perquè no s'ha posat ni una mesura, no podem pretendre que d'avui per demà tot se solucioni.
I per al·lusions, senyora Gomila, i acaba la ronda la senyora Canyada, ja que se dirigia vostè a ella. Pot contestar, si vol, senyora Gomila.
Sí, un parell de temes. Per una banda, justifica la senyora Curto que votassin en contra els congrés dels diputats perquè les mesures no es voten per separat. No he vist aquí en el Parlament d'aquestes illes que es votin les mesures per separat per aprovar-ne unes o unes altres, sincerament. O que vas en tot el paquet o no vas en res. Per tant, aquesta excusa, senyora Curto, no serveix. Vull dir, exactament el que vostès critiquen en el congrés, vostès ho estan aplicant aquí, en aquest Parlament. Després, rectificar la senyora Curto, ens ha dit, nosaltres no hem dit que no eren adients, hem dit que no eren suficients, que no és el mateix. No? Una cosa és que no siguin adients, i l'altra cosa és que no siguin suficients, o que algunes d'elles es podrien haver aplicat independentment de la guerra de l'Iran. Vull dir, això és el que hem dit. I de que sí que no hi ha concreció, jo crec que és cert, perquè a cap de les mesures, almenys a l'esborrany que se mos va entregar, no hi havia cap de les mesures on hi hagués quin pressupost hi destinarien. Per tant, se mos fa difícil creure fins a quin punt aquestes mesures seran d'aplicació i com s'aplicaran. I després diu la senyora Curto que els ajuntaments han d'estar ben dotats, i ho comparteix, perquè jo sí que en 8 anys està un ajuntament, crec que sé del carall, però quan jo vaig demanar a la consellera si el que farien amb aquestes mesures és només donar doblers als ajuntaments, i la resposta pràcticament va ser que sí, bueno, donaran doblers i que ells s'organitzin i que ells cerquin personal, quan realment els problemes que tenim en els ajuntaments és una manca de personal important per tirar endavant moltes de les competències que recauen damunt nosaltres per ser l'administració més propera. Per tant, tal vegada sí que el govern balear seria important que, a part d'enviar doblers, que està molt bé, també miraràs de quina manera pot enviar tècnics o pot ajudar amb recursos humans per poder-ho tenir endavant, res, perquè si no els ajuntaments...
Darrers minuts ja abans d'anar a publicitat. Tens per la senyora Canyadas.
Bueno, desde luego, lo que tenemos claro en Vox es que las soluciones no pueden venir de la mano de los que han provocado una crisis habitacional sin precedentes en las Islas Baleares, pero tampoco vamos a estar viviendo toda la legislatura de que la culpa es de 8 años anteriores de gestión, cuando ya se llevan 3 años de legislatura. Cuando Vox, desde el minuto 1 de esta legislatura, empezó a pedir liberar suelo y unas medidas valientes y construir, liberar, construir, liberar, construir, que es como es la única manera en la que los precios tanto de alquiler como de venta bajan. Y por supuesto, lo que llamamos prioridad nacional, sin tener que excluir a nadie, simplemente que los ciudadanos que viven aquí con 5 años mínimo de residencia para acceder a una vivienda y para acceder a una ayuda social como la Resoga, por lo menos un mínimo de 3 años de residencia. Creo que esto se llama sentido común. Y por supuesto que todo lo que se provoca es un caos. Estamos ante una emergencia, como he dicho antes, jamás vivida en las islas. Hay más de 30.000 personas buscando una vivienda. Cuando el gobierno central y desde Europa se han votado estas políticas migratorias que nos han llenado de miles y ahora ya millones de inmigrantes ilegales que dan una patada en la puerta en las fronteras españolas, que por el simple hecho de estar empadronado en un municipio ya acceden a las ayudas sociales que quitan a una persona que está aquí en las islas, aportando más o menos, porque como bien dice el señor Apesteguía y defendemos siempre desde Vox, es que hay matrimonios con 2 hijos que trabajan los dos y no tienen malos trabajos, que no llegan a final de mes y tienen que ser ayudados por los abuelos. Es decir, no podemos crear un sistema de ayudas continuas y gente viviendo de ayudas, como estamos viendo a nivel nacional, que hay ilegales viviendo en este país con un sueldo de 1.600 euros porque tienen ayuda por hijo, ayudas de alquiler, ayudas a vivienda, ayudas a comedor, todo esto que se le quita a los de aquí. Repito, las ayudas primero tienen que ser a los ciudadanos residentes en las islas y que aportan por renta desde hace años una cantidad al Estado para sostener el estado de bienestar. Y se tienen que hacer viviendas y políticas valientes, porque no vale de nada hacer una prioridad nacional si no construyes. Y lo que estamos viendo en 3 años es que el Partido Popular ha hecho muchas medidas, muchos decretos, muchas leyes de vivienda, pero que no están llegando a nada. Entonces, o la gente ve planos, grúas y construcciones y que ya puede acceder, aunque sea a dar la entrada y tener una prioridad para una vivienda, o acaba, como estamos viendo, viviendo en caravanas o incluso teniéndose que marchar de España porque no tienen ni sueldos ni acceso a una vivienda digna.
Hem de fer una petita pausa per publicitat, 9 i 44 minuts, tot d'una reprenem aquesta tertúlia, i a la part de ràdio del nostre programa escoltam el bisturí de Javier Alarcón. Torna'm tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día va de tocar fondo. Habemos cantavirus y por la misma vía marítima de las Islas Canarias que el anterior SARS. Y por eso el buque pregunta en mallorquín. Ontius. 147 personas que nos tomaban por asalto a velocidad de crucero para confinarnos el fin de semana. A 25 horas del desembarco, o como se llame el tipo de improvisación, que continúa incumpliendo lo prometido. La noticia no es que organismos tan poco operativos como la OMS busquen tarde, mal y nunca, a los que iban a bordo. No es que los que desconocen ese tipo de zoopsias se alarmen. O que a la ministra, señora García, le tiemble la voz mientras no descarte el riesgo. No es tampoco que el señor Simón vuelva a ser el descojono nacional. La noticia es pensar que el ciudadano es idiota. No saber que el bicho en todo esto es un cortinavirus. Cortinazo promovido por un presidente irresponsable, buscando notoriedad internacional, poniendo en riesgo a la población con el único efecto llamada que le quedaba, que era el vírico. Peor que el janta, que no mata, pero tapa las vergüenzas del caso mascarillas de estos días. Que reabra el miedo al abuso de la libertad con que el Supremo y el Constitucional enjuiciaran los excesos en que nos tuvieron la señora Armengol y el señor Sánchez en pandemia, mientras ellos siguen de crucero. Decía el malogrado Kennedy que nada le gusta más a un político que una guerra o una pandemia. Plazos, legalidades y procedimientos suspendidos, como para no creérselo. Y ya mañana, siempre enfermos. Más.
Siempre estuve en busca del amor. Ese complejo sentimiento que vivimos por momentos. Poco a poco ya te haces mayor. Van fracasando los intentos. Dejas de creer en cuentos.
9 i 47 minuts, dedicam els darrers minuts d'aquest programa. Recordam, oients i espectadors, avui és dilluns, tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris per parlar també del transport públic. El Congrés va aprovar la llei de transport sostenible i això significa que tren, bus seran gratuïts juntament amb el metro durant tot l'any 2026 aquí a les Balears. Però mos demanam si seria convenient allargar aquesta mesura en el futur. A més, i ja posant el focus de cara a l'estiu, l'executiu estudia fórmules per garantir que els qui viuen a les illes puguin accedir al transport públic durant els mesos de màxima afluència turística sense que se vagin desplaçats per l'augment massiu de passatgers. Senyora Portó, responent a la primera pregunta, s'hauria d'allargar el transport públic gratuït?
Bé, nosaltres des del nostre grup parlamentari creiem que bueno, és una bona mesura, perquè és una mesura que ha fet que hi hagi més ús del transport públic. En el final, el tema de la sostenibilitat, doncs hem aconseguit aquest objectiu, se fa més. Quin ha estat el problema? Que s'ha implantat una mesura de transport gratuït sense una previsió prèvia a quines seran les conseqüències. I és a les conseqüències que estem ara. És a dir, hi ha un transport gratuït, hi ha més usuaris, però no se va planificar que hi hagués més freqüències, que hi hagués més línies, que hi hagués més infraestructura, i aquest és el problema que tenim ara. No s'ha previst i, per tant, ha arribat Estan d'acord en la mesura, però s'hagués hagut de preveure.
Sí, però amb més previsió. I respecte al darrer apunt sobre prioritzar residents davant l'estiu, com
se podrà fer? Nosaltres sempre considerant que hem d'ajudar en el resident, hem d'ajudar a la gent d'aquí i s'ha de trobar la manera legal de poder fer-ho.
Senyor Fernández, respecte al transport gratuït, si s'hauria d'allargar, primera pregunta que plantejam.
Sí, evidentment. Per suposar, nosaltres estem d'acord en que el que és una evidència, la gratuïtat del transport públic ha estat la millor mesura en matèria de mobilitat sostenible que han pogut desenvolupar la nostra comunitat autònoma. La mostra és l'èxit, com han creat un hàbit en moltes persones que van agafar el transport públic, que ara l'agafen. Això és un èxit col·lectiu de tots els partits polítics, però també de la societat en el seu conjunt. Hem de caminar cap aquí, però a mi això ja me fa molta gràcia i ja me sap greu, estar d'acord en aquest punt en el que deia la senyora Canyades, eh? Però és veritat, és a dir, fa 3 anys que vostès governen, senyora Curtó.
I s'han fet canvis.
Anabel, no t'ho vull dir, senyora Curtó, perquè m'ho seran cada dia. Anabel, fa 3 anys que governau, és a dir, s'han fet canvis, sí, però és
canvis.
Que moltes de les coses que vosaltres esteu ara aplicant venen de 8 anys de govern, on quan vàrem entrar l'any 2015 no havia res, un solar. Vàrem estar 8 anys fent moltíssima feina amb una pandèmia de pel mig. Tenim un pla director de mobilitat sectorial a les Illes Balears que permet desenvolupar tot aquest projecte que ara esteu presentant. I s'ha fet una inversió importantíssima en 8 anys que vosaltres heu continuat aquesta inversió. I jo ho he defensat, això sempre. El que dic és que el Partit Popular du 3 anys governant i no vals excusa de no, és que els últims 8 anys... No. Fa 3 anys que governau. La gratuïtat està en marxa des de l'any 2022 gràcies al govern d'Espanya. El govern d'Espanya aporta aquest doble. Nosaltres estem d'acord en que sigui així, evidentment, i en què l'Estat aporti aquest finançament perquè els ciutadans de les Illes Balears ho necessiten i ho mereixen. Sí, està bé que arribin de tot bé quan el govern de les Illes Balears fa la seva feina i justifica aquesta ajuda, no com en els darrers anys
que van... No
com en els darrers anys que van estar 8 mesos en rebre cap justificació al respecte. Però en qualsevol cas, ja la meva pregunta és si estic d'acord, però està d'acord el govern de les Illes Balears a mantenir la gratuïtat. Ho dic perquè hauria de ser una política de país. Ho dic perquè és el Partit Popular, és el govern de les Illes Balears qui té les competències de la mobilitat. Jo ja estic d'acord, però espero que tots estiguin d'acord i que tots estiguin d'acord en que aquesta política ha de tenir vocació de permanència. I respecte a la segona pregunta, Marta, tot el que sigui, evidentment, facilitar que una persona que viu a les Illes Balears, un mallorquí o una mallorquina que ha d'anar a fer feina, que ha d'anar al metge, que ha d'anar a estudiar, pugui emprar el transport públic, evidentment, nosaltres estem d'acord amb aquesta mesura. Ara, un apunt, jo demanaria, me sap greu, Anabel també, però un poc més de concreció al respecte, perquè això ja me fa un poc de gràcia. Fa un any, de la mà de Més per Mallorca, se va donar una proposta molt similar en el Parlament de les Illes Balears i el Partit Popular va votar en contra. Ara l'assumeix. Jo crec que basta denuncis i de vendre fum i anar amb mesures una mica més concretes. És igual. És a dir, fa un any van votar en contra, ara la posen, i una altra mesura, com la de la limitació d'entrada de vehicles, fa 2 anys que la proposen ells, però ara la poten en contra. És a dir, el resultat no hi ha res material. No hi ha res material. Si la competència és aprovar una llei, que fins on sé l'aprova el Parlament de les Illes Balears.
Sí, i els consells no tenen res que dir, no? Els consells insular no els escoltam...
És que vull recordar que la llei de proposició... Hem de recordar que la proposició de llei de limitació d'entrada de vehicles és la que se va votar en el Parlament de les Illes Balears fa unes setmanes, que el Partit Popular va votar en contra, és la llei que va presentar el senyor Galmés.
Acabam la primera ronda i si no tens podem intentar concretar sobre aquestes mesures, senyora Canyades, el seu torn.
Me aburre muchísimo escuchar al bipartidismo Pimpinela y tú más, y así estamos siempre. O sea, llevamos toda la vida que cuando no gobiernan unos, gobiernan otros, y cuando gobiernan unos echa la culpa al anterior, y así sucesivamente. Es aburridísimo. Bueno, hay que empezar por decir que gratuito no hay nada, porque el transporte público que ellos llaman gratuito cuesta a los ciudadanos 150 millones de euros en impuestos, evidentemente. Esto se saca de lo que se paga en los impuestos. Por lo tanto, no es gratis. Y como todo lo que ellos dicen que es gratuito, que parece que el dinero no es de los ciudadanos, sino que es de los políticos, lo pagan los que usan el transporte público como los que no lo usamos. Evidentemente, hay una falta de gestión. una falta de infraestructuras. Y pienso que no se han puesto con los autobuses necesarios, que hay una falta de profesionales, de conductores, que creo que hacen falta unos 150, si no me equivoco, lo digo de memoria, que hay unas jubilaciones muy próximas y que no está habiendo un relevo. Por lo tanto, yo, más que decir transporte gratuito, que no lo es gratuito exclusivamente para los usuarios, pero se paga de nuestros impuestos. Es decir, hay que hacer unas buenas infraestructuras para que no exista este caos que existe, que lo hemos vivido esta mañana. Señora Pestería viene desde ya, cada vez que venimos aquí a IB3 con unos atascos brutales. Yo, que vengo de muchísimo más cerca, he estado 20 minutos para llegar en un trayecto de 5 minutos de coche. No es un problema de gratuidad, es un problema de gestión y de infraestructuras. Por lo tanto, si no se han hecho infraestructuras en 21 años de diferentes gobiernos, Partido Popular y Partido Socialista, ahora estamos donde estamos. Y si no se ponen más vehículos y no se ponen los conductores adecuados, pues lo de la prioridad en el bus es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, que van a poner un policía diciendo: tú eres residente, tú no lo eres, tú eres turista, tú no lo eres. No tengo ni idea de cómo lo van a hacer. A lo mejor tendrían que poner buses turísticos para que los que vienen de fuera no tengan el transporte gratuito que pagamos todos nosotros, sino que puedan pagar, aunque sea un euro, y que la gestión sea eficiente y no nos cueste un euro. Y la gente que es residente, jóvenes, personas mayores y los que van a trabajar, tengan una prioridad de estos autobuses. Pero vamos, no creo que el turista que viene tenga que tener el transporte gratuito, porque este señor viene, nosotros cuando vamos a cualquier país del mundo pagamos el transporte, es que estamos en las mismas. Yo creo que al final nos toman por tontos a los españoles, porque es que al final lo somos.
Senyor Pesteguía.
Sí, com deia Nàries, nosaltres fa un any, dia 22 de maig del 2025, varen dur una proposició per garantir que les persones residents poguessin pujar a l'autobús. Hi ha línies en què és impossible i que la gent té vertigen ansietat perquè va a la parada d'autobús per agafar un autobús per arribar a la feina, i com que ja estan col·lapsats, no hi pot pujar. Nosaltres varen dir: hi pot haver una reserva de places a cada autobús per a les persones que tenen la targeta de la targeta d'estip, que és una forma que, evidentment, no garanteixes que siguin residents, però vaja, pocs turistes se trauran la targeta d'estip si venen a passar una setmana. I o fer un vehicle per tothom i un reservat per a les persones que tenen la targeta. Vam votar que no. Ara la senyora Prens ha tingut una nova epifania. Anem a epifania per temporada turística, perquè s'ha adonat que la gent està emprenyada de no poder agafar l'autobús per arribar a la feina, arribar tard, aguantar la bronca del seu jefe, o no poder obrir el seu comerç, i tots els prejudicis que això li suposa a la seva vida. I després hi ha una altra qüestió que crec que hem de posar damunt la taula, que és que a molt de lloguers turístics en els turistes els espera la targeta d'estipa damunt la taula com un servei complementari més, i això és un frau de llei. I el govern que ha respost, el govern que és un saboca de lluitar contra l'oferta il·legal, què fa? Quantes inspeccions hi ha hagut de les targetes? A veure si és qui entra gratuïtament a un transport públic en la targeta d'estip és verdaderament el seu titular. 45 en un any. 45 en un any, és que perill que se'n riuen de Sant i de la festa. Per tant, home, el primer és fer complir la normativa i després fer mesures valentes i no anar a cot de titular, sinó anar preveient, perquè, sincerament, en aquests 3 anys no ha hagut cap tipus de previsió en aquest sentit.
Es queda en manco de 3 minuts. Escoltam la senyora Gomila per acabar aquesta ronda.
Bueno, és evident que la gratuïtat en el transport ha fet que la gent l'emprimés. Per tant, aquesta gratuïtat s'ha de mantenir. Jo crec que, com a mínim, per les persones majors, per les persones joves, per les persones vulnerables, sí que estaria bé que es mantingués. Per la resta de persones, que hi hagués uns preus especials per als que som residents, crec que també, si no és possible, que sigui la gratuïtat. El que és evident és que la gent que no és resident ha de pagar el servei de transport públic, no hi ha cap dubte. I jo crec que, en teoria, les targetes que es donen als ciutadans estan pensades per als que són residents. De fet, si no vaig errada, presentes el DNI i presentes que estàs empadronat en aquestes illes. Per tant, entenc que aquests han de ser els que han de tenir prioritat, perquè són els que iran a treballar aquí a les illes, perquè són els qui van a escola, perquè són els qui van als hospitals, perquè són els que realment han d'utilitzar serveis en aquestes illes. Respecte a les transferències del govern, és evident que les competències del govern a Mallorca, les competències de transport les té el govern. A Menorca estan transferides als consells insulars i el que demanem en el govern d'aquestes illes és que també millorin el transport de Menorca, aportant-hi més recursos. De fet, Més per Menorca també ha presentat diferents vegades aquesta proposta en els diferents pressupostos en funció d'esmenes i sempre des del Partit Popular s'ha votat en contra. Per altra banda, senyora Canyades, és evident que les administracions no tenen màquines de fer els doblers els aportam als ciutadans a través dels impostos per poder gaudir dels serveis, des de la sanitat, des de serveis socials, des de carreteres, des d'educació, i és evident que els ciutadans han d'aportar aquests impostos. El que passa que, igual si vostès, juntament amb els partits populars, aplicassin el que diu la Constitució, que qui més té, més ha d'aportar, llavors es faríem que poguéssim tenir un millor serveis per a tots els ciutadans i que no només els rics poguessin aprofitar si els pobres no poden arribar a aquests serveis. Per tant, tal vegada seria important que començassin a canviar aquesta idea que vostès tenen de baixar els impostos en els més rics i poder oferir d'aquesta manera serveis a tota la ciutadania, tant si es poden pagar com...
Se'ns esgota el temps. Molt agraïda a la senyora Curto, el senyor Fernández, la senyora Canyades, el senyor Pesteguilla i la senyora Gomila. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies.
Que tinguin vostès una molt bona
gràcies.
Setmana.
Gràcies.
Notícies, continuem. Petita pausa per publicitat. Tornem amb més continguts.